És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 347, l'episodi 20 d'aquesta onzena temporada. Avui és un dia que dedicarem molt a parlar de publicitat. A la primera part parlarem de Google i el bloqueig selectiu de publicitat que fa a Google Chrome, que ha començat aquests dies.
Molt de morro.
Molt de morro. I a la segona part, entre altres temes, analitzarem el tracking al que estem sotmesos a Instagram i altres webs i xarxes socials sobre allò que cerquem a Amazon i de com evitar-ho, perquè hem fet una mica de recerca i explicarem què passa i com es pot evitar. Per cert, aquest programa el dediquem a en Pol, un noi català, estudiant, esportista, que viu a Carolina del Nord, forma part del col·lectiu català de Carolina del Nord, amb en Sinerbov i altres companys, que malauradament ha patit un greu accident. Des d'aquí, des de Mossega la Poma, li desitgem una ràpida recuperació i que, bueno, quan estigui ben, s'escrigui i ens digui que hi ha tot correcte, i des d'aquí un petó i una abraçada. Fem Mossega la Poma, control tècnic, membre de la tertúlia, avui absent, Miquel Àngel Cabrera, col·laboradors Dani Amo, Carles Caño i Raimon Lapuente, avui sí, codirecció, postproducció i una mica de tot. Marc Alié, que tothom t'enyora, tothom em deia, on està el Marc, on està el Marc?
M'havies quequejat.
Producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bé, doncs comencem aquesta primera part. Avui serà un programa una mica per feina. Primer perquè el Marc pobret està fotut de la gola.
Sí,
estàs
sí,
aquí
avui
amb té i mel.
La peu que hi ha, sí. Té, sí. Mel, mimitos.
I així anirem una miqueta ràpid, si ja us dic. Els dos temes que parlarem avui estaran centrats sobretot en temes de publicitat. I el primer és obligat, és...
Bueno, escolta, com està el Tesla aquell que va anar cap al...
Encara està a camí de mar, no? Ara hi ha diverses webs que en fan el seguiment, saps?
És fantàstic.
És brutal, el senyor Elon Musk, que per cert ha tornat a fer una de les seves, no? Aquests dies. No m'explicaves tu que havia fet alguna més... No recordo ara.
Bueno, en fa continuament.
En fa continuament.
Bueno, el que sembla ser és que ja fabriquen 1.000 Teslas 3 cada setmana, mm-hmm. amb la qual cosa van augmentant el ritme de producció, però sembla que necessiten un ritme com de 7 o 8.000 cada...
Un munt de venuts, sí, sí.
No, el problema està és això, és que hi ha gent que s'està fent el Tesla 3 a sobre, i una cosa que no està gens maca és que es veu que estan prioritzant en la producció, en comptes de ser first come, first served, el primer que
va demanar, el primer que el rebrà.
El que estan fent és que estan prioritzant, i el que estan els models performance, els models, diguéssim...
Més dedicats, més gent més potent... No?
Els que han fotut... Han demanat el model vitaminat, aquests són els que estan prioritzant, mentre que els model base d'aquest de $35,000, que seran els últims que es començaran a fer en producció. A veure, entenc que potser l'empresa també té que mirar per les seves finances i pràcticament els deu costar el mateix esforç fer un performance que fer un de normal. I en canvi
també és veritat que sobre la marca, diguéssim, ven models més exclusius o potser més dedicats, no sé, en fi.
El que porta un retras és el tema aquell que deien de la conducció autònoma a nivell 4 o 5.
Sí.
Està trigant, però ho entenc.
Sí, perquè a més a més crec que el que s'està fent ara és treballar molt el tema legislatiu i el tema de les asseguradores, que són temes que han d'anar en paral·lel i que han de donar cobertura al funcionament, diguéssim, de la conducció autònoma, la real, la que funciona,
sí.
100%.
Una cosa que jo volia comentar abans que entrem en els dos temes del dia. M'han estat arribant notícies i fins i tot després per converses que tinc amb gent i per gent que m'està... O sigui, m'estan enviant contínuament cada setmana... En rebo una o dues. Correus electrònics d'amics coneguts i saludats que em diuen: Marc, és que tenim una empresa i estem buscant gent.
És un problema.
No, o sigui, ara com ara, en el món de la informàtica, o sigui, és que realment ens els treuen de les mans. O sigui, és, jo estic en la Facultat d'Informàtica, les assignatures a partir de tercer de grau estan tots els alumnes treballant. O sigui, és molt estrany l'alumne que no està o en alguna beca, en algun departament o laboratori de càlcul de la facultat, o que està treballant a temps parcial, o fins i tot gent que treballa a temps complet.
I compagina això amb els estudis d'alguna forma?
O ho compaginen o mal compaginen, o després, per exemple, hi ha molts estudiants que el que estan fent és que estan treballant en alguna empresa i normalment, doncs, com que són els juniors, els hi fan fer merdetes i llavors diuen no, podràs fer el projecte dintre de l'empresa i llavors tenen que presentar el projecte, que és un conjunt de merdetes que han tingut que fer,
que han de fer a l'empresa.
Però, a veure, l'altre dia sortia algun d'aquests polítics o un d'aquests de les patronals, que són aquesta gent de les patronals, dient que falten no sé quantos miles de professionals de la seguretat informàtica.
Sí, recordo, això es va dir a Davos, i això no sé qui ho van parlar d'un article. Van parlar d'un article que parlava d'això, de professionals amb cloud i amb ciberseguretat.
Llavors, jo estic completament emprenyat amb aquesta gent que diu falta gent. No.
Pagueu més, coi.
Pagueu més. Sí. O sigui, jo estic convençut, tota la gent que està ara fotent, la gent que està fotent, jo què sé, de DevOps en cloud, els diuen, escolta, tu jo et pagaré, a tu et pots treure 100.000 euros a l'any en temes de seguretat informàtica. Es reciclen ràpid, eh?
I tant.
Es reciclen ràpid, o sigui...
El problema... A veure... El que passa, Marc, és el tema és una miqueta més complex, ¿vale? Perquè estem inserits en un context laboral general, global o de país, ¿vale? On els sous de personal no qualificat i el tipus de feina de personal no qualificat és un baix pel nivell de vida, sobretot a les grans ciutats.
Sí,
eh?
És clar.
Dos, temporal, extremadament temporal o ultratemporal, vol dir que et fitxen per dies o per hores o per setmanes, una cosa terrible. I aleshores els sous del personal que està més qualificat òbviament no són d'aquest estil, òbviament el tipus de contracte no és així, però no hi ha una diferència tan gran, ¿vale? Perquè si no, si hi hagués tanta diferència, aleshores estaries cobrant més que un ministre sense robar.
Possiblement el ministre hauria de cobrar més i no robar tant, que aquesta és una idea interessant.
Però vull dir que al final, la gent que és bona, la gent que, perquè clar, i després un altre tema, hòstia, ets amb tots els respectes, ets un puto júnior i la feina avui en dia és super exigent i és complexa, i els mecanismes de les empreses per conèixer-los i el funcionament són molt complicats. Necessites un temps de rodatge. No vol dir que no demostris que tires per endavant i que l'empresa no s'hagi de veure obligada a revisar el teu salari amb una determinada brevetat. Hauria de ser així, però d'entrada, perquè és que hi ha gent que està treballant i que fa feina que és molt més resolutiva que tu, perquè acabes d'entrar i no coneixes els mecanismes interns i no et poden posar un sou per damunt dels altres. Per això vull dir que el tema salari dins de les empreses és supercomplicat.
És molt complicat, però...
I també hi ha gent que va amb uns aires que te lo flipes.
Sí,
¿vale?
Sí.
Que jo he hecho un bootcamp de 6 setmanes
i vull cobrar...
Sé programar en xiripotes. Pues no, chico, no. Vull dir, no, perquè et fem les proves... Et fem les proves.
Exacte.
I surten una merda. Vale?
Tu, o sigui, no, clarament. Que això està claríssim, però jo estic... El que estic dient és, a veure, una cosa és la qualitat...
Que no vol dir que la persona no tingui base ni potencial, però, hòstia, t'has de donar un temps.
Sí, el temps que hi ha, però si jo t'estic dient, si hi ha ofertes, si hi ha ofertes per sèniors realment
el món dels sèniors és una altra pel·lícula. Perquè el sènior que sap i a sobre és especialista en un tema, aquest tio sap que si se'n va a viure a fora d'aquí té menys impostos, més cobertura legal, més pasta i millors condicions en general, ¿vale?
Bueno, doncs
aleshores aquesta gent no es queda aquí, però
aquest
és el problema. Aquesta és la resposta que s'hauria de donar al tio de la patronal.
Aquest és el problema. És a dir, si la gent més bona té molts més calés fora fotran el camp. Llavors, el que sí que estan dient és deixen anar aquestes notícies perquè al final...
Perdona, perquè aquí tenim impostos no només en el món laboral, és que tenim impostos per qualsevol cosa, eh?
Bueno,
I no estan repercutits, perquè clar, sí, a Suècia i altres països del nord també tenen molts impostos, però és que després agafes una baixa paternal de 6 mesos, m'entens? O sigui, aquí m'estàs container.
Estimats mosseguis, veieu que jo avui estic fotut de la veu i en Tomàs està
estic aquí, tasca, tasca, tasca.
Està aprofitant. Vale. Mira, ahir estava parlant amb un senyor austríac que m'estava dient és absurd aquí a Espanya que vull engegar, vull provar un negoci i per començar a treballar tinc que pagar. És a dir, a Àustria tu vols un CIF per poder fer operacions i comences. I quan comences a guanyar calés, comences a pagar. Aquí no, aquí... Tu vols començar un negoci i tu has de començar a pagar seguretat social i coses amb un, fotre calés a sobre de la taula i, i no vulguis muntar una empresa perquè la despesa, la derrama que has de fer inicial, quan no saps ni si tens un negoci sobre la taula, llavors no pots experimentar.
No, no tens, diguéssim, no tens un històric per saber el nivell d'ingressos. En general, les cultures, diguéssim, de l'Europa central, Europa del nord, és tu comença, tu fes... Registra, controla, registra el que fas, porta control de les teves coses. Si vas cap endavant, ja vindrem a buscar-te, ja et demanarem explicacions i aleshores, quan te les demanem, això sí, siguis honest i declara tot el que tinguis que declarar.
Ah, mira, jo aquí darrere...
Però aquí no, aquí tens que fer 50.000 coses, enviar 50.000 documents i tot
mira,
el rotllo
aquest. Jo aquí darrere tinc una guitarra elèctrica que he fet jo. És una guitarra molt bona i jo podria agafar i la podria intentar vendre des de la meva web. Dic, escolta, soc un luthier, he fet una guitarra elèctrica, està superbé, té aquestes característiques. No puc.
No.
No puc perquè no et puc fer una factura. O sigui, et puc donar la garantia perquè te la arreglaré, si d'allò, però no, la tinc que vendre per Wallapop com un objecte de segona mà.
Perquè no pots fer factura.
Ah, exacte, perquè no puc fer factura. De fet, estic dient que és un objecte de segona mà perquè no puc dir que és una cosa que he fet jo. Però jo em diré, escolta, el valor afegit de totes aquest tipus de coses... mantinc anar l'economia submergida automàticament. Llavors, escolta, jo, un senyor que sap fer una guitarra i fa una guitarra que es tira 3 mesos i fa una guitarra, fantàstic, no la pot vendre amb una factura.
No.
I la persona que la compra no pot tindre la
factura. I aquest tipus de... I a més...
I ara imagina que en Papet d'en Papet i Marieta em comprés aquesta guitarra, ja. Vol una factura perquè...
No pots.
Perquè ell és un professional i viu d'això.
I a més amb l'agravant de que aquesta activitat que tu fas no és una activitat, diguéssim, estrictament professional, tot i que tu puguis tenir un rendiment de la teva feina que és un rendiment honest, sí. No la pots fer a nivell professional perquè per començar a declarar-te professionalment en aquest país és tan complicat, o sigui, és que...
No, a part que per mi és il·legal perquè el meu contracte, jo tinc contracte d'exclusivitat amb la universitat, vale? És un hobby, però en aquest cas és un exemple. I llavors el problema que jo veig és quan hi ha algun senyor des de Davos i des de Bonn que diu, ei, necessitem això, el que estan fent és agafar i dir apa nens, els que esteu entrant a estudiar estudieu seguretat informàtica que amb això guanyareu molts diners i al final estan dient no, el que tu estàs fent és dir d'aquí uns anys necessitarem tota aquesta gent i no volem pagar molts diners per tant el que volem és que hi hagi una oferta molt alta.
Hi ha un altre tema, en Ruano això en sap molt, en Josep Ruano, el responsable de Capsida, que per cert ha de venir a mossegar la poma,
sí,
que parla una mica de la formació clàssica versus la formació actual, que des de la revolució industrial ens formem una mica molt especialitzadament per realitzar una tasca determinada, no? I com estem ara amb aquests impassos dels cicles cada vegada més curts i els canvis exponencials de moltes tecnologies i de moltes coses que ens afecten en el dia a dia, al final, si tires 4 anys per preparar-te per ser la polla amb ciberseguretat, quan vagis a buscar feina, ja haurà canviat completament el mercat i serà d'una altra manera. Per tant, ens hauríem de preparar per ser flexibles i estar reciclant-nos contínuament i aprenent i desaprenent.
Mira,
que no aprendre una professió concreta.
Hi ha una tendència que és molt bèstia. A veure, el mercat, des de ja quan nosaltres érem petits, era possible començar a treballar als 14 anys.
Sí, ara impossible.
Ara és impossible. Per què? Perquè tant legalment com socialment s'està estirant, s'està allargant l'edat d'entrada al mercat laboral de la mateixa manera que s'està intentant estirar l'edat de sortida del mercat laboral.
És cert.
I a més, amb una pila de tecnologies que estan venint i de millores en qualitat de vida, doncs el que s'està dient això és l'objectiu és que els 60, digue, els 100 siguin els propers, els nous 60 i que els 60 siguin els nous 40.
Ja, el que passa que perquè això sigui real s'han de combinar moltes coses.
Però això vol dir que el que s'està esperant, l'expectativa, és que la gent tingui la seva entrada de veritat en el mercat laboral molt més tard.
Sí, el que passa que biològicament aquí hi ha problemes. Hi ha el problema de que l'edat fèrtil i l'edat ideal perquè les persones comencin a tenir fills, la vas movent fins a punts on ja biològicament no és recomanable.
I que traslades el manteniment del nano que no pot treballar perquè té que estar estudiant en els pares i tens, clar, els pares que tenen que estar pagant fins que el nano té 25 o 26
sí,
anys.
Hi ha
això
altra,
és un problema.
És un problema, sí.
Però el que hi ha és, a veure, per exemple, seguretat informàtica.
Per cert, un altre tema, eh?
Si parlem de seguretat informàtica, parlem d'Accent.
Sí, Accent, vale? Que és la millor empresa de
ciberseguretat.
Però
Accent entenc que tindrà la mateixa estratègia d'empresa que té Capside, perquè hi ha el cap pensant d'en Josep al darrere. Llavors, és una empresa...
Accent té un cap pensant que es diu Lluís, sí. Vera, i que és un gran cap pensant.
Té un cap pensant, però evidentment...
Però sí, està connectat.
Hi ha la connexió, i entenc que el que faran és que buscaran gent que tingui una formació inicial base.
Correcte.
Però és una empresa que té una estratègia molt forta en la formació interna dels seus professionals. I que quan algú entra a Capside i quan algú entra a Accent... comença un programa de formació interna molt fort, i així és com formen el talent, de forma
correcte.
Interna. És, a veure, si tu ets una empresa, dius, jo necessito personal informàtic, és com formo el meu personal. Si jo tinc gent que ara està fotent apps i resulta que ja no necessito gent que foti apps perquè portem 10 anys formant gent
estires
que foti apps...
Estires tots al carrer i agafes uns altres.
Doncs agafa els teus senyors que saben fotre apps...
I recicles,
vale?
Cap a una
i recicles banda. Perquè, a més, la seguretat s'integra en el codi que ja tens.
Correcte.
Funcionant. Llavors, és una estratègia, és dir, no és dir, ara necessitem que les universitats, que els bootcamps i que el d'allò ens fabriquin nous d'allò, no?
Perquè la visió és diferent, la visió és, tu tens una persona en el teu equip, una, que és capaç, dues, que és honesta i encaixa en el teu model.
I en la cultura de la teva empresa.
Exacte, i tres, aquesta persona li veus un futur amb tu, amb la teva empresa, amb l'equip, amb el grup, i ara farà A i demà podrà fer B, però la vols amb tu. I, per tant, la cuides perquè estigui a gust i la recicles, i, a més, aquella persona ha d'estar predisposada a reciclar-se i canviar.
Per tant, quan jo el que veig, quan hi ha algun senyor des de Davos, algun gilipolla des d'una patronal, diu, necessitem que vinguin professionals d'aquest estil. És, jo, com a empresa, no vull fer l'esforç de reconvertir la meva cultura i de formar el personal o de buscar els partners necessaris perquè m'arribi aquest talent i aquest tipus de servei. Jo el que vull és poder ficar un anunci a InfoJobs i que me vinguin gent amb els currículums adequats.
I quan no em serveixen, els escombro cap al carrer i en torno a...
Els hauràs de fabricar. I, a més, serà un problema recurrent, perquè ara fa uns anys eren els DevOps, ara fa uns anys eren els programadors d'apps, abans eren els programadors d'aplicacions mòbils, abans eren els programadors d'ABAP, abans eren els programadors en COBOL fix.
No,
sempre hi haurà una nova tecnologia, una nova necessitat, perquè, a més a més, al final les TIC...
No, i les consultores a l'uso que fan aquest tipus de contractació en funció, diguéssim, de necessitats de mercats volàtils, què fa la gent que és una mica bona? O marxa fora o se'n va a empresa final client, que això també, perquè, a veure, normalment l'empresa final client fitxa una persona, se l'estudia i normalment la té dintre de la casa perquè bueno, és una inversió més llarg termini.
Clar.
Vale? No com les empreses aquestes càrniques.
Sí, però...
vale, m'encanta, perquè tu i jo treballem el guió minuts abans de començar el programa i després parlem de lo que et surt de les pilotes i no parlem de lo que està en el guió.
Jo hi ha coses que feia dies que no venia aquí
i tenia
ganes de comentar-ho amb tu, perquè això ho vaig estar parlant amb Ràdio Andorra l'altre dia, amb la Mary amb en Xavi, que i entro els dijous i tal, i és una cosa que em toca com la moral. No.
Sí, perquè, a més, a les paraules d'aquest senyor de Davos o d'aquest senyor de la patronal, diguéssim que trasllada el seu problema en el món educatiu, d'acord? ¿Vale? Diu, no,
exactament.
Per què no m'has preparat gent que jo necessito ara? Gilipolles!
No, a més a més...
Pues
és...
no, tu... Ui, ara he patat,
sí, estàs patat, estàs molt fort.
Tu, senyor de la patronal, tu forma, prepara la gent que necessitis i no li diguis en el món educatiu, perquè el món educatiu hauria de preparar persones flexibles per aprendre de qualsevol cosa i ser molt eficients. Està tocant botonets al mercat.
Jo toco botonets, vale. Sí, però fixa-t'hi una cosa, és el que tu estaves dient abans.
De fet, són botonets amugronats.
Sí, amugronadets.
Són amugronadets.
Els amugronets.
Spoiler. En l'apartat que us donem veu, a l'apartat que nosaltres diem
tenim
contacte,
tenim cotxinades
comprades.
Cotxinada.
I algunes molt molonguis. Bueno,
sí,
va, seguim fent.
Bueno, estem demanant, o sigui, tenim un sistema educatiu pensat per formar gent super especialitzada. O sigui, per exemple, quan jo vaig començar la carrera a la Facultat d'Informàtica, però això no és de la Facultat d'Informàtica, això és transversal a totes les carreres.
No escoltem aquest tema, perquè d'aquest tema, i no té res a veure específicament amb tecnologia, tot i que segur que posarà exemples, Josep Ruano, que ens estàs escoltant,
i estàs
convidat a venir dimarts a les 14:45 a la UPC, a les properes 4 setmanes, a parlar
a
parlar d'això, perquè a més la visió d'ell, que té el problema damunt de la taula, és molt més
Però fixa't una cosa, això no és únicament de la Facultat d'Informàtica, és transversal de tot el sistema educatiu. Quan jo vaig entrar l'any 91 a la Facultat d'Informàtica, hi havia una carrera que es deia llicenciatura en informàtica, després es va transformar en enginyeria, però és absurd. L'important és que era una carrera que hi havia primer, segon, tercer, quart, cinquè.
5 anys, eh?
Bé, era una carrera de 5 anys, vale? Ara està pensant que tu facis un grau de 4 i després fotis un màster de 2, amb el qual fots un any més. Però era una carrera de 5 anys, però bàsicament hi havia molt poca optativitat. Molt poca optativitat, hi havia algunes optatives, però
havia com un pla molt traçat,
Això tenia una sèrie de problemes, com per exemple que hi havia assignatures que com s'aprovaven amb un examen a juny i llavors
també s'ensenyaven coses que quedaven quedat deprecades, feia molt de temps.
Però això estava a matemàtiques, però per exemple hi havia una cosa que va dir un estudiant d'un altre grup on estava jo, que es va fer famosa, que un es va aixecar, va fer una pregunta, escolta, he perdido, professor. I diu, per on s'ha perdido? Diu, per octubre. Estaven a març, no? M'he perdido per octubre. I esclar, i t'has d'examinar el mes de juny, que si fas quatrimestral i t'has perdut a l'octubre, escolta, doncs el febrer suspens, tornes allò i tornes a engegar. Però si et perds a l'octubre i has perdut un any, costa molt. Però i eren, en canvi, el que es va fer després, gràcies sobretot al sistema d'automatrícula, que el primer sistema d'automatrícula del món es va fer a la FIP, es va fer a la FIP als anys 80, que els estudiants es poguessin matricular, i és un sistema que tothom es queixa perquè funciona. Llavors, hi ha els sistemes que tothom es queixa i els que no ho fa servir ningú.
Després llavors, això es va extendre a altres universitats,
però això va permetre,
la UOC és el paradigma.
Evidentment, clar, però és que la UOC va muntar, els primers tècnics eren gent de la màquina de càlcul de la FIP. Aquest sistema automatrícula va permetre els plans d'estudis quatrimestrals, perquè el període de matrícula era molt més curt, però a més va permetre generar moltes optativitats i coses estranyes, amb la qual es creen moltes, el pla d'estudis, en comptes de ser cursos, es converteix en un graf, en una xarxa de capsetes que depenen les unes de les altres i tu has d'aconseguir crèdits. No es tracta de fer cursos, sinó d'aconseguir crèdits. I després hi ha una següent iteració, que ara va, és que tu tens 2 cursos inicials també amb les capsetes, però després tens vàries especialitats, una carrera té moltes especialitats
que també té capsetes dintre.
I cada especialitat és un conjunt de capsetes diferents. Amb la qual cosa, a la Facultat d'Informàtica, que abans fèiem 600 enginyers en informàtica, on sortien 300 cada any, enginyers en informàtica o llicenciats en informàtica, que teníem un coneixement general, per això jo puc parlar de software, o puc parlar de xarxes, o puc parlar d'arquitectura de computadors, però he fet una mica tot. Ara no, ara hi ha gent que surt especialitzada en computació i són de computació, hi ha els de sistemes d'informació, hi ha els d'arquitectura de computadors, hi ha els d'enginyeria del software. No estan
molt DevOps.
Sí, exacte.
És
super, és super, és
si jo sé esto i m'importa el rabo lo que hace los otros.
No, però és que no és que tu t'importi, sinó que la formació que tu et donen és super especialitzada en un tema concret. És com si haguessin fet això, i ara s'estan creant moltes titulacions molt petitetes de moltes coses. I en canvi l'empresa el que està dient és necessitem gent més
transversal.
Més transversal, que nosaltres ja els formarem. Ja et formarem.
El que passa que no només transversal, sinó que ha d'estar preparada i formada per adaptar-se, per aprendre ràpid, per ser eficient. O sigui, ha de tenir molts skills que encara que no siguin, diguéssim, de la base tecnològica.
Es treballen.
Sí, es treballen si dediques temps i esforços i preparació.
Això es treballa, però es busca l'especialització. I el problema està que quan tu generes especialistes, el problema és que aquests coneixements especialistes, i això quan la gent acaba la carrera i després se'n va i
ja
fa un
no
bootcamp, que és encara més hiperespecialització, el problema està que hi ha un moment determinat que tu tens un conjunt de la teva massa laboral TIC especialitzada en una cosa concreta, i de cop i volta aquesta necessitat ha estat coberta, perquè les aplicacions ja estan fetes i només cal fer el manteniment, i de cop i volta s'obre molta gent, però en canvi resulta que no sé què més et queda. I al final el que es fa, i aquí és on hi ha la maldat, és que es traslada la pressió de la formació en la persona.
Clar.
Tu ets el professional TIC que t'has preparat i has fet el teu bootcamp en fer, jo què sé, programació
en el que sigui, sí.
En el que sigui, i de cop i volta et trobes que això ja no és una demanda forta al mercat de treball, i o que no es paga tan bé o no hi ha feina per tu, i llavors la teva feina és veure què diu el senyor de Davos, en què t'has de formar. Bueno, he estat treballant 5 anys amb allò que vaig fer el bootcamp, i ara el senyor de Davos diu que seguretat, vaig a fer un bootcamp de seguretat. I qui te'l pagues? Te'l pagues tu.
Obviously.
Doncs aquesta és la maldat. Aquesta és la patada als collons que se li ha donat al senyor que des de Davos diu que falta no sé què.
Vale. Aquí, mira,
patada als collons.
M'ha agradat perquè està en català el cercle. Bé, anem a recuperar allò que havíem fet a la presentació, que és dir que anàvem a parlar de la publicitat que bloquejarà el Google Chrome.
Parlant de publicitat, no voldràs pas que posi alguna falca?
O... No, encara no. Quan parlem de contacte.
N'estàs segur? Se'm dóna molt...
No, espera't. Deixa-la preparada, si vols, però hem de parlar de condons i de moltes coses després. Vale, no, estàvem parlant de què era Google... Dintre del navegador Google Chrome ha tret una nova versió, i aquesta nova versió començarà a bloquejar determinats anuncis. En principi basats en determinats formats que podríem considerar o de baixa qualitat o certament intrusius.
No sé si vas veure fa un parell de setmanes al Polònia que sortia un jutge que anava votant sobre els seus propis collons.
Fa molt temps que no veia els Polònia.
Jo el vaig veure i sortia un gag on hi havia un jutge
que anava
com amb una pilota d'aquestes de Yuga Soto dient que en els seus collons ja, ja. Pa, 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 pa. A mi em sembla que Google aquí està una miqueta a sobre els seus propis collons.
Sí, perquè les regles de la publicitat i de quina és la publicitat que es bloqueja és tota de Google. Per cert, sí que és veritat que es va crear una mena de comissió, digue-li, on s'analitzaria de forma independent els continguts que es bloquejaven i els continguts que no. És una comissió teòricament independent, però resulta que la comissió independent no és independent, sinó que està formada per Google o empreses que Google paga perquè estiguin a la comissió. O sigui que molt independent no és que serà.
A veure una cosa. D'entrada, una cosa com aquesta, perquè funcioni, per definició, ha de ser una cosa bastant tancada i secreta.
I algorítmica, sí.
Algorítmica, tancada i secreta, perquè, a veure, hi haurà gent que intentarà fer gaming contra aquest sistema.
Clar.
Però el que està molt clar és que no es pot estar a missa i es pot estar repicant. O sigui, si tu ets Apple i en el seu dia vas intentar muntar un negoci de venda d'anuncis a través de les aplicacions, l'Apple Ads, i et va sortir com un rava...
Et va sortir rana.
Vale, perquè ja li va dir el director general en aquell moment de Google, va sortir el Google I.O., va dir, per vendre anuncis cal tindre anunciants. I vosaltres tindreu les apps, però no teniu anunciants, els tenim nosaltres. I per això no hi ha aplicacions...
la publicitat de les aplicacions
no és un negoci que controli Apple en aquest cas. Llavors Apple, bueno, va intentar-ho, no perquè no els hi semblés un negoci suculent, sinó que no els hi ha sortit, i per tant no estan repicant campanes, es queden a missa i diuen, nosaltres fem el bloquejador d'anuncis a Safari, que és fantàstic. És de les millors coses que han passat en el Mac en els últims temps.
Sí, possiblement per molts de vosaltres, si heu anat actualitzant de versions, el que més es nota, per exemple, és que cada cop hi ha menys finestres emergents.
Sí.
Aquells pop-ups que sortien algunes vegades cada cop surten menys, i això és gràcies a Safari. Cada vegada els altres també van incorporant més eines de control.
Però clar, a veure, per exemple, en aquest cas el Safari està funcionant amb una part de cloud, d'anàlisi de tot aquest tipus de coses, que és el que està operant Apple. En aquest cas, per exemple, Firefox no té aquesta part cloud, i per molt que vulguin arreglar...
No conec no Firefox. Bueno, la idea és que Google Chrome ha començat a fer el mateix, ha començat a controlar...
Però en aquest
publicitat.
Cas, collons, els de Google estan repicant el campanar.
Sí, també és veritat que la publicitat que es diu que es bloquejarà és un percentatge mínim, però mínim.
És que aquí hi ha
són aquells bàners cutres.
Aquí hi ha dues coses. Una, d'entrada, ataques la teva competència, perquè evidentment els anuncis d'AdSense no seran bloquejats per Chrome.
Mai de la vida, perquè són perfectes. I
són perfectes i meravellosos. I l'altre tema és que com que ja fiques un primer nivell, de bloqueig, el que estàs fent és desincentivant a la gent que s'instal·li aquests plugins d'adblock extens, que a més són molt més agressius i es follen el primer de tot en els de Google AdSense.
Els primers.
Els primers de tots.
Per tant, qual és dir... consell, continueu utilitzant AdBlocks.
No, no, però és que en aquest cas és dir, a veure, sap greu perquè un navegador, doncs, que és bastant correcte i relativament segur, perquè a més, doncs, deixa de ser una opció bastant viable. Perquè és que...
Bueno, ho parlàvem abans pels usuaris de Mac, eh? Les darreres versions de Safari, això és un avantatge que Apple pues, treu... Pues clar, se n'aprofita, no?
I són, d'iOS.
Sí, s'aprofita, o sigui, són molt més eficients en el consum de recursos que no pas Google Chrome. I jo ho havia notat molt a l'última època, ¿vale? Perquè quan vaig veure de quin pal anava Google Chrome, em vaig tornar a Safari. I des que estic a Safari, el consum de recursos del meu ordinador ha baixat infinitament més. I això que jo tenia un plugin que apagava les finestres quan es feien servir.
Mm-hmm. Sí, sí, aquest plugin va molt bé, però... Jo vaig, per exemple, vaig migrar a Chrome doncs perquè faig servir Inbox.
I Gmail, per exemple, consumeix el que no està escrito i parte
del... Inbox és molt més és molt més suau, però les primeres versions d'Inbox no funcionaven amb Safari. I me'n vaig migrar a Chrome. Doncs ara estic en Safari pràcticament. Només entro en el Chrome per al Netflix, que no sé per què no m'acaba d'anar massa bé amb Safari.
Jo veig Netflix, el veig a l'Apple TV, però ocasionalment el puc veure des del MacBook i no tinc problema.
Amb el Safari?
Amb el Safari, sí, sí. No tinc un altre navegador. Molt bé, doncs això volíem parlar, com ens hem extès en aquesta primera part. Anem ara sí a la part de contacte, que tenim cosetes interessants que explicar-vos, i després seguirem amb una segona part. No deixem el món de la publicitat.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made. Find out what I made.
Molt bé, doncs abans que entrem a la tele... Telegram. Abans que entrem
tele.
A Amazon...
Merda, un momentet.
Sí.
És que aquí hi ha un botó que se'm desapaga, ara el torno.
Ara sí, no? Doncs dic, abans que entrem a Amazon, al patrocini i a Patreon, diverses cosetes. Primera, apunteu-vos a la comunitat Mossegui a Telegram. És una comunitat doncs, pues, que és interessant, la gent participa sense... Home, a vegades som una mica verboses perquè desenvolupem molt un tema, però jo, sincerament, ara que nosaltres estem fent una mica una política de restricció de col·laboracions i de participacions, a mi la veritat és que el nivell de contingut en general no em molesta, no és verbose.
A veure, la gràcia d'una comunitat com Telegram és que no estàs obligat a llegir-t'ho tot, o sigui, entres i mires el que t'agrada.
I si algú et vol preguntar quelcom dins de la comunitat, fa una menció i aleshores t'apareix d'una altra forma.
Jo, de fet, entro, com que vam fer aquella cura que vam fer en Carles Canyó i jo, que vam fer com un retiro bonic budista de no xarxes socials i que va molt bé perquè et canvia els hàbits. Durant un mes, llavors ara jo entro una vegada cada dos dies i si algú em menciona, doncs entro cap allà i saludo.
Jo ho vaig mirant un mes perquè com aneu enviant propostes i coses, hi ha conversa i de tant en tant algú envia una proposta o algun comentari que em porta una idea o alguna cosa de guió i ho trasllado, no? Vale, l'altra cosa que també us vull demanar són tres, eh? La segona és que us apunteu a la newsletter de Mossega la Poma. Són 300 persones que cada setmana, de forma molt neta, rebeu el resum del programa, la fotografia del programa, el botó de play per escoltar directament l'àudio, no heu d'anar enlloc.
Podeu fer el play ja mateix.
I quatre recomanacions de quatre coses d'Amazon que heu comprat vosaltres, han comprat altres mosseguis, i que les hem destacat perquè les hem trobat que us poden servir a més d'un. Home, si un compra una
caçadora...
Aquesta
setmana posarem les coses marranes, no?
No m'atreveixo a posar una newsletter tan pública. Però, bueno, sí, es pot posar.
Per què no?
Perquè sempre poso
si no
coses de tecnologia.
Si no fóssim uns porcs marranos cochinos.
No, però ja, sí, ho som, clar que ho som. Mira, igual sí que ho faig. Doncs sí, això.
Havíem estat explícits durant un temps?
Sí,
estem
hi ha algun capítol? No hi som.
Els marques tu de tant en tant.
Algun capítol el vaig de posar. Però bé, vale, i la tercera cosa que us volia dir és que ens deixeu a iTunes i a iVoox i a tots aquests llocs valoracions i comentaris, perquè això ens fa créixer. De fet, estem creixent molt arrel dels darrers comentaris i valoracions a iTunes en els rànquings.
Què estàvem? A Venezuela, Honduras?
Bolívia.
A Bolívia estàvem al desè, a Tecnius, i alguns escolten des de Bolívia.
En català, eh?
En català, imagina't.
És molt heavy. No, i aquí també hem pujat bastant de rànquings. Hem estat per sobre del... Normalment, clar, iVoox en anglès i espanyol, a l'iTunes Store espanyola és molt gran, vale? Amb la de podcast... però sempre estàvem al 50, al 60, i ara darrerament estem fins i tot al 25 i al 30, o sigui que hem guanyat 50 pusos. O sigui,
està molt bé.
Doncs això ens ajuda molt. L'altra cosa,
el que ens ajuda és que ens escoltin, és el que volem, al final no volem res més.
Col·laborar, a portar diners perquè canviem micros, paguem tot el que s'ha de pagar, és a través de dues...
Perquè comprem joguines sexuals...
Bueno, això, de moment encara no hem comprat cap a fons d'afiliats d'Amazon.
Home, el micro segons com...
O d'afiliats de Mossega la Poma. Sí, bueno. Doncs això, aneu a Amazon, sí, aneu a Mossega la Poma, veureu una icona groga o el link d'Amazon, de llistat d'afiliats, cliqueu, saltareu a Amazon i a partir d'aquí hi ha una cookie.
Cookie.
I aquesta cookie durant les 24 hores allò que compreu es conserva.
O us podeu fer un bookmark i entrar
no sempre va, perquè a vegades la gent bloqueja les cookies, les té desactivades o hi ha alguna cosa, i hi ha gent que compra amb tota la bona voluntat i després no apareix. Bueno. Però bé, en general funciona i ens arriba una petita comissió.
I fixa-t'hi que Amazon està intentant sempre que la gent s'instal·li l'aplicació. Et faig un descompte si instal·les l'aplicació la primera vegada que compres alguna cosa, però així llavors ja no...
Vale, doncs recordeu que fa unes setmanes us havíem posat un repte i era que compréssiu coses eròtiques a través d'afiliats d'Amazon, sí, perquè ens apareixerà el dia següent en el llistat anonimitzat, no sabem qui compra què, però sí què compreu, i durant setmanes no ens fèieu cas. Però, hòstia, ha arribat la primavera, tio. La gent s'ha posat contenta.
Encara no ha arribat. Deu ser el Corte Inglés.
El Corte Inglés. Doncs hi ha algú que ha comprat una cosa que m'ha fet molta gràcia. A més, són supermonos i són, no sé, els hauria de provar, eh? Que són condons per replicants.
Condons per replicants?
Sí, es diuen ex i estan inspirats en el grafè. Aleshores, tenen com unes figures hexagonals, petitones, com uns hexàgons, una estructura hexagonal, i hexàgon fa aquest condó, que a més és molt finet, no és un condó gruixut, per lo que he vist a les fotografies. Bé, en format...
Si no és de cautxo.
No, és molt transparent.
Abans es feien de cautxo i el rentaven.
Digues què?
Abans es feien de cautxo i el rentaven.
Sí, imagina, per això es diu recautxotar, no?
Exacte.
No, és això, el recautxotar és això. Doncs, a veure, venen en presentacions de caixa...
I potser ho devien fer amb els d'allò de les botifarres, també.
Sí, també.
Amb el nus del fill.
Venen en caixes de 3, de 12 i per machotes de 36 unitats.
Vale? I a millor te la plastifiques.
I es diu ex Lelo, L-E-L-O, i ja us posarem a l'enllaç d'afiliats també per si voleu comprar una caixa i provar-los, a veure què us sembla. També han comprat altres coses, però aquestes altres coses que han comprat ens han enviat una advertència de que no les diguem, i les direm més endavant.
Jo direm més endavant.
Sí, però que també hi ha per aquí.
Hi ha alguna sorpresa.
Algú m'havia escrit i em va dir: vas estar parlant d'Instagram, que havies tornat a Instagram, los gatitos d'Estambul i tot aquello, i no vas dir el teu nick, no vas dir el teu nom d'Instagram. Doncs ara el dic.
Thomas Manz.
Thomas Manz, que és el meu nom habitual a molts llocs.
Els gatitos d'Estambul.
Sí, no, i les fotografies de... Quan vaig estar a Budapest, com eren dies que no eren dies específicament turístics, vaig poder estar, i jo sóc d'esquematino per anar a veure els llocs, vaig tenir la sort de veure llocs amb molt poca gent. Clar. Havien els soldats davant de la bandera i aquest tipus de coses, no? I entre això i que els dies eren una mica núvols, sortia una miqueta el sol, passaven aquests tramvies tan vellets, semblava Budapest Segona Guerra Mundial. I li vaig posar, els vaig anar filtrant, bueno, no aplicant filtres, però sinó modificant les fotografies per donar-li un color així més antic, i hi ha algunes que semblen Budapest a la Segona Guerra Mundial. Doncs us recomano que em seguiu a Instagram, i sí, que, sobretot que em digueu cosetes, que digueu, però aquesta fotografia m'agrada, aquesta no m'agrada. No sé qui em va dir, perquè quan estava a Istanbul, a la Torre Gàlata, estava fent una foto de l'estret del Bòsfor, que es veu des d'allà dalt, i va passar una gavina i va quedar al mig, la gavina.
Pedazo foto.
I va ser super casual, no va estar preparada ni res.
Si jo m'ho has explicat.
Sí, i no sé, i l'altre va dir: vaya zoom.
Vaya zoom.
M'escriu un dient: vaya zoom. Dic: anda ja, hombre.
Aquí ha sigut bollo, vaya bollo.
Sí, xurra sí, però zoom no.
Bueno, i si algú vol veure fotos de guitarres, jo sóc arroba gran ludo. Que
de guitarres i bastantes més coses, estan molt xules també, d'això. Doncs això. I la darrera, que ara fa dies que no s'apunta ningú de nou, i això ens va molt bé perquè són ingressos, diguéssim, els que us apunteu a la fórmula de recurrència, de pagar, és a través de Patreon, que és un servei web que ajuda als creadors de continguts. Vosaltres aporteu una quantitat que pot ser a partir d'un dòlar, que és molt petita, però ho podeu fer recurrentment. I això és important, perquè nosaltres sabem que cada mes cobrem pues, $35 o $40 o $50 i això ens permet fer una previsió de què ens podem gastar o no. Perquè el d'Amazon a vegades és molt i a vegades és poc.
Jo vull explicar una cosa que estic fent des d'aquest any, estem fent aquest any jo i la meva dona, i és que havíem detectat que Amazon és un problema. O sigui, Amazon és un problema perquè dius, ai, necessito no sé què, i pam, trigger happy. Trigger happy i el meu fill ja, jo deia, papa, hi ha un altre senyor d'Amazon a la porta, i ja anàvem, ja venien cada dia, no?
S'hauria de filtrar i empaquetar i sobretot tenir consciència de del que estem comprant.
Llavors, el que estem fent ara, doncs aquest any, vam parlar-ne, vam dir, mira, escolta, doncs, sabem que cada mes dediquem una quantitat.
Tu fas you need a budget.
Sí, nosaltres tenim una quantitat al mes que va per lo que vindrà d'Amazon. O sigui, és, poden vindre coses des de sabates pels nanos, condons de maduixa, o poden vindre eines, o poden vindre el micros, el que sigui. Però hi ha un pressupost que nosaltres tenim tancat, i llavors una vegada al mes, una vegada al mes ens assentem i fem la compra. A més, la fem per afiliats de Mossega la Poma, perquè jo tinc un codi d'afiliats doncs, en les meves webs.
Però no, que sapigueu que qui té un compte
no es pot
autocomprar.
Si jo em compro amb el meu propi compte d'afiliats, llavors com que va a la meva direcció, Amazon diu, tac, i a la direcció la meva mama tampoc pot anar.
Ah, no? No, perquè estàs dintre de la direcció.
No, la meva mama no pot comprar, perquè com que jo alguna vegada m'he enviat alguna cosa a casa de la meva mare...
Ah, ho fa per direcció física.
És per direcció física.
No per ID d'Amazon.
Jo alguna vegada he comprat ho vaig fer la prova i és per direcció física, clar, tens una altra idea i no t'ho fa per idea d'Amazon. Però bueno, llavors el que fem, i està funcionant, llavors diem...
Però això és una putada, perquè molta gent que compra, no, ha de ser les dues coses, Marc, perquè hi ha gent, companys de feina, que tenen la mateixa direcció física que la meva, que és Plaça Catalunya número 1, que és on està Capside, i en canvi sí que els hi consta d'afiliats. Haurien de ser les dues coses, hauria de ser un creuament entre el teu ID d'Amazon.
Algú creuen, perquè jo ho he intentat amb el d'allò de la meva mare i no em va entrar.
No.
I algú creuen perquè no, o sigui, són molt savis.
Segur. Com ara explicarem d'aquí un moment.
Doncs això doncs és una molt bona idea el fer això com a mesura de control. Dius, escolta, tu saps les coses que vols, llavors ens assentem i a veure què comprem. Pam, 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 això és, mira, ui, ens hem passat. Pum, doncs això fotem en una llista pel mes que ve, i el mes que ve ja comprarem. També el que fem és que les coses...
És bona idea,
I, a veure, després fem altres coses que jo crec que van bé, i és que una és les compres que fem a supermercats o a llocs, tendes físiques, ni Apple Pay ni polles. Cash. Aquest és el nostre pressupost de compres d'aquest mes, cash. I si un mes n'hi ha de més, hi ha bastant més cash, doncs potser anem a la peixateria i fotem una festa i compres allò, alguna cosa més d'allò. I si un mes vas més d'allò,
jo el que faig sobretot és, abans de comprar, miro l'historial de comandes. Miro el que he estat comprant. Yeah. Vale?
Però el problema és que és tan fàcil gastar.
Sí,
tu clar. Tu vas a un supermercat i amb tantes coses...
Però abans de donar-li el botó de comprar, miro l'historial de comandes. Primer, que em dona una foto del que m'estic gastant aquest mes. I segona, veure coses que realment si les necessito o no les necessito.
Jo tinc una llista de desitjos i vaig cartant coses allà dintre.
Jo, en canvi, veus, no vull utilitzar la llista de desitjos. Ho deixo a la cistella... tinc coses que dic, les haig de comprar, per exemple, els AirPods, no?
Els fots a la cistella.
No, perquè me'ls van regalar. Però he vist una funda de 6 euros.
Per què? Vols una funda?
És perquè, mira, es posa a la butxaca i es mou.
Ai.
Jo tinc la titola grossa i li don cops.
Ai.
I es mou una mica, m'entens?
Pobret, cuchi-cuchi.
Cuchi-cuchi. I aleshores, li posaré una funda perquè no se'm mogui així, perquè se'm mou així.
Ai, fa nyac-nyac. A mi també em fa nyac-nyac, cuchi-cuchi.
No, és pel mateix motiu? Doncs, bueno.
Jo no tinc la titola. I són uns collons.
Com un toro.
Cadascú, escolta, cadascú lo seu.
Clar, bueno, doncs això. Això estava ja feia dies a la cistella, però no vaig... decideixo no comprar-ho immediatament. Acumulo i quan tinc unes coses m'ho reviso.
No, però si tu vas a sopar...
O sigui, ha d'haver-hi un procés, el que és recomanable, sigui quin sigui el procés que utilitzeu per fer filtratge, que no compreu directament ni compulsivament, sinó sí, que ho passeu per, mira, un tipus de reflexió.
Tu que te'n vas al Lidl, que és aquest supermercat que sembla com si fos un Boeing ple d'ajuda humanitària que aterrat al teu barri.
Que cauen paracaigudes.
Sí, perquè et pots trobar, jo què sé, et trobes eines mecàniques al costat dels ous, al costat guants d'esquiar, i després tens la carn. Dius, no ho entenc com
està caigut el paracaigudes.
Jo al Lidl no hi vaig alguna vegada anat perquè sabia que hi havia alguna oferta.
El dia que ara és pitjor, perquè a sobre és això, però les caixes estan més buides i estripades, amb el plàstic, perquè ningú
col·loca el terra, i el terra està picat. Bueno, tu estàs en un supermercat, el que sigui, vale? En un d'aquests que no aniries, o en els que vas. I
el meu supermercat es diu Amazon Prime.
Sí, però si tu vas amb la targeta de crèdit o amb l'Apple Pay, tu saps que tu pots omplir la bossa tot el que vulguis, perquè tu bàsicament pots pagar qualsevol cosa. Mentre que si tu saps, escolta, porto 70 euros, calcules, tens el cap, el nostre cervell és, el nostre cervell és molt gandul, val? Sí, o sigui, el 2% de la nostra massa corporal utilitza el 25% de l'energia del nostre cos, i està sempre intentant estalviar energia.
Excepte en una cosa, vale? a la que hi dediquem el màxim esforç possible constantment, vale? Però bueno, sí,
bueno, llavors, tu agafes, llavors, tu estàs allà en el supermercat i no penses i vas omplint, però si tu saps que només portes 70 euros, dius, ei, penses, i t'ajustes el teu pressupost. Però el problema és que si no t'ajustes el pressupost, si tu tens algun propòsit com dir, escolta, vull estalviar perquè em vull anar de viatge a Budapest, o me'n vull fer no sé què, o me'n vull... No t'ho pots fer perquè s'ha quedat en el Lidl, o sí, on sigui.
Bueno, anem a passar ja a la segona part del programa. No cal llançar farques perquè ve tot seguit.
La farca.
Farca. I aquest és un estudi, una mena de recerca. És breu, no us pensava que he estat aquí setmanes, sinó ha sigut una cosa lleugera, però bé, us volia portar les conclusions, si us recordeu.
Sí, estem aquí parlant de periodisme d'investigació, poca broma. Shit yourself, little parrot.
Sí, cagate l'orito. Doncs recordeu que és una cosa recurrent que sempre hem dit, hòstia, estic a Amazon i a través de Gmail resulta que m'apareixen els anuncis a Instagram i no sé què, i no sé quantos.
A més, el fotut és que els anuncis d'Instagram, o sigui, és que hi ha moltes coses que les vull. La meva dona m'ha prohibit comprar res.
Sí, sí,
m'ha prohibit comprar res perquè és que ho vull tot.
L'altre Instagram
dia em van ensenyar una safata per la cuina que descongela automàticament les coses.
Una safata calenta.
No, és una safata, és com allò que fan els dissipadors dels processadors, que allò són superconductors tèrmics, llavors hi fots allò i un bistec en un minut et descongela i no fa servir microones.
Molt bé, jo penso que aigua calenta a vegades està envasat hermèticament.
Sí, però és que amb aigua calenta el problema és que la carn se't queda rebullida.
Si és molt calenta,
sota el pollastre.
Si és molt calenta, sí.
No acaba d'això.
Bueno, doncs, he titulat aquesta part de la...
Has titulat.
Aquesta part de la notícia, i si fos Amazon?
A què cabrons?
Que cabrons, eh?
Ai, si fos Amazon.
I no fos Instagram o no fos Google. I si fos
Instagram
Amazon?
Instagram és el que compra la informació.
És el que paga.
Però ara com ara són els que tenen els anuncis més fiables. Vale. O sigui, són els que venen més merdes possibles.
Deixeu-me que faci un recap per aquells que no seguiu mossegar la poma cada setmana, eh? Fa dies que anem comentant que hi ha articles... Que quan tu fas una consulta a un navegador de l'escriptori, del Mac o del PC...
L'altre dia vaig veure unes llums LED que semblaven en torxes.
Torxes així
en el pati te les fots i queden com torxes, i a la teva casa és un castell medieval i la meva dona no em deixa.
Clar. Bueno, té que anar a la llista.
No m'ha dit que de cap manera. No, que no
a la llista. Doncs, insisteixo, estem en el Mac o en el PC, en el navegador de Tor, Safari, Google o el que sigui, consultem quelcom a amazon.es. Vale? I, hòstia, no passa ni un minut, obres el mòbil, entres a Instagram, mires i zasca, veus allò mateix a Instagram. Com és possible?
Condones
hexagonales. Com és possible? No, llavors, hi ha filtres, eh?
Hi ha filtres.
De fet, aquest matí ho estava provant, vale?
Però has posat els condones extra...
la funda, se'm va trencar, tinc la meva
bicicleta. La funda dels AirPods? Ah, no.
No, de la bicicleta.
La funda de la bicicleta.
Sí, ara ho explicaré.
No entenc això, la funda de la bicicleta.
Sí, perquè la tinc a l'exterior.
Ah!
I per tant, si no, a les parts, diguéssim, de ferro es ruellen i tal.
Abans en deien un plàstic. Doncs
pues és un plàstic. Però vale. És un plàstic.
Ara en diuen funda de bicicleta, abans era un plàstic.
També poso un... Bueno, en fi. Bueno, el primer de tot. La primera és que encara no havien comentat és que Amazon li pugui vendre a Instagram, Amazon directament li pugui vendre a Facebook, les nostres consultes perquè insereixi publicitat a Instagram.
Clar.
I això seria plausible.
Totalment.
Jo he estat fent recerques i... Pausa.
No sé què deies perquè t'he pausat. Però no, no, ja està engegat, ja tirem.
Ah, ja, sí.
ja tirem.
Bueno, doncs això, el que es deia és que aquesta idea de que Amazon li vengui a Instagram i per tant a Facebook li cobri beneficis de les nostres consultes no és una idea descabellada. He estat fent recerca si això es produeix.
No, descabellada vaig jo, descabellada.
Sí, tu vas estar aquest matí, vas amb uns cabells així en plan mopa. Doncs no he trobat masses hits que responguin a aquest patró.
It was the heat of the moment. Ja.
Bueno, la segona possibilitat és que Facebook ens escolti i ens segueixi a l'escriptori.
Com, al desktop de la màquina.
Exacte.
Perquè el sistema operatiu té la compte de Facebook allà dintre.
Això sembla més plausible.
Sí, però ja et dic que jo no ho tinc activat.
Però
jo no tinc activat ni el de Facebook, ni el de Twitter, ni de cap merda d'aquestes a nivell de sistema operatiu. I a mi sí que em segueix.
Sí, doncs ara t'explicaré per què. Vale? D'una banda, el Mac, a Windows no ho conec, el Mac, per exemple, amb High Sierra, però en versions anteriors, també es comporta de la mateixa manera, a preferències del sistema, comptes d'internet, és possible que quan vam crear tot això, ja en el seu moment vam donar d'alta, a banda dels nostres comptes de mail i d'iCloud, comptes de Twitter, de Facebook i de LinkedIn. I
en allà
vam donar permisos per consultar.
Però jo no ho tinc això.
Com a mínim, sí, això sí que hi és. Bueno, tu no sé si ho has donat d'alta.
Jo no
però
ho he donat d'alta. A dintre
fet,
del sistema operatiu no.
Pues
no.
La gent jo només dono el d'iCloud i... Com a mínim accessos a contactes, calendaris, notificacions i el menú de compartir.
I jo això no he donat accés. Ho tinc donat en l'iOS.
Vale.
En l'iOS tinc el de Google, però tinc el de Google i el de Twitter, però no tinc el de Facebook perquè el Facebook no tinc compte d'usuari.
Jo no tinc Facebook que tampoc ha deixat. Però bueno, ara t'explicaré la segona. Aquesta és una manera.
Aquesta és la primera. És un dels primers camins pel que te la poden colar.
Ho he volgut destacar perquè aquells que sí que en el seu dia ho heu fet, ho reviseu. Vale? Perquè jo ho he desconnectat i quan he desconnectat no m'han passat coses. Vale? Perquè estava connectat, busco fundes de bicicleta en el Mac i quan entro a Instagram...
Et venen bicicletes.
No, a les búsquedes, a la pestanyeta de búsqueda, no a la del timeline, sinó a la de búsquedes, comencen a aparèixer suggerències de bicicletes i gent amb bicicleta i bicicletes i bicicletes, tio. Flipante. És increïble.
Fixa-t'hi que aquí hi han dos objectius.
I aquí no hi ha publicitat, encara.
Una cosa, Tomàs, és que aquí hi han dos objectius per part d'Instagram. Una és vendre't anuncis, l'altre és que tu estiguis més estona a l'aplicació.
Correcte.
Si tu ets un biciclista, vols veure fotos de bicicletes.
Correcte. Vale. Clar, aquest patró l'he anat buscant. O sigui, això, hi ha anuncis, hi ha blogs, hi ha articles que parlin d'aquesta relació. S'ha donat en altres persones i tal, i sí, s'ha donat. I hi ha moltes. Vale? Us posaré només un, que és un article d'una revista o d'un blog que es diu Entrepreneur, emprenedor,
Entrepreneur,
que parla d'una cosa que es diu...
Emprenedor empoderat.
Empoderat, sí. Es diu Dynamic Ads. I com funcionen les Dynamic Ads a Instagram? I d'on veu? I aquí està tot explicat. I Facebook és culpable.
I que és culpable. No, Facebook...
Culpable.
Bueno, culpable no, és el seu negoci. O sigui...
I la segona...
És així fàcil, no facis servir Instagram.
No. Bueno.
No facis servir Twitter, no facis servir Instagram, no facis servir WhatsApp, no facis servir Telegram, no facis servir Gmail,
no facis servir
l'edat de pedra i te la casques amb dos pedres.
Pots fer-ho, però sigues conscient del que està passant. Ja. És una mica la idea que nosaltres volem transmetre aquí a Mossegar la Poma. Per tant, que Facebook ens traqueja i que Instagram ens traqueja és cert, ens fa tracking, ¿vale? Però l'altra és la segona part que jo deia al principi, i si Amazon ho ven, ¿vale? Doncs també hi ha un article molt bo de USA Today, no és un blog així, o sigui, USA Today, que diu How to stop seeing your Amazon searches everywhere.
Com deixar de veure les teves cerques d'Amazon per tot arreu.
Correcte. I això ve perquè Amazon ven aquesta informació.
Qui Ramones.
El que passa és que això ho podem evitar.
Vale? Doncs explica'm, a veure, com
això
com
és evitable
això?
A través d'una URL que ara la diré, però no cal que l'apunteu perquè
la posem anar a les notes del programa mossegalapoma.cat.
Correcte. I
part, però és una
si
URL
entreu
específica o no has d'entrar a Amazon?
Sí, és una URL específica, ara vull.
Ah, que bon.
I prova-la a veure si et funciona, perquè
veure, digues,
aquesta matí
digues,
a mi no m'ha provat. És HTTPS, perquè està protegida per SSL.
Molt bé.
/www.amazon.es.
Sí,
/. /adprefs.
ADPREFS.
Amb EFA.
ADPREFS.
I què t'apareix, Marc Alier?
Referencias de publicidad de Amazon. ¿Qué son los anuncios personalizados? La publicidad personalizada, también denominada publicidad orientada o basada en los intereses del usuario, se crea a partir de la información que tenemos sobre usted, tal como los productos que visualiza Amazon y sus compras en Amazon. Las visitas a páginas web donde ofrecemos anuncios o contenidos, el uso de servicios de pago como checkout, by Amazon y otras páginas web. Sus preferencias. Anuncios personalizados ofrecidos por Amazon o no personalizar los anuncios ofrecidos por Amazon en este navegador de internet.
Aquest
no, gràcies.
Sí, dona-li que no, i dona-li acceptar.
Sí, és enviar, sí.
Sí, enviar.
I diu gràcies, s'han guardat les preferències.
I no et surt un error?
No,
abans m'havia sortit un error.
I després enviar, ja està.
Vale. Per tant, el que heu de fer és que no voleu que us colin anuncis personalitzats a partir de les vostres
cerques. Sí, ADPREFS, jo ara ho he fet ara. Una altra cosa que hauríeu de mirar és a Google també hi ha les preferències de privacitat, vale? I podeu desactivar coses tan divertides com que Google recordi la teva historial de cerca, que recordi el teu historial de localitzacions, així quan aneu al Puti Club ningú pot saber que esteu al Puti Club o a altres llocs, no? O si heu anat al Lidl a comprar coses d'ajuda humanitària.
Ho diu la gent que està enviant preferències a últim moment, com és el cas d'ara amb l'Ernest Fons.
Vale? I després hi ha una altra cosa molt interessant, que és els anuncis millorats.
Ah.
Els anuncis millorats. Diu, ¿quieres anuncios mejorados? Con lo cual te vamos a enseñar anuncios con tu deixonses. Perquè realment també patia molt amb els anuncis que t'ensenyen a YouTube a dalt a la dreta. Saps aquells que et foten a la dreta? M'ensenyaven coses sí, que m'agradaven, no? I ho vaig desactivar. I no sé si això t'ho vaig explicar ja.
Crec que em sona que alguna
cosa... Que m'ensenyaven els anuncis aquests dels senyors grans anglesos aquí...
Ah, sí, ho has explicat.
Ho vaig explicar. Doncs aquesta, doncs, els anuncis mejorats. Qualsevol cosa traieu. I després, si voleu, també quan aneu al Carrefour o al Lidl a comprar i us demanin el codi postal, inventeu-vos el codi postal.
Ah, sí, això també ho vas dir.
Això és important.
I de forma... Si tu començaves per l'1 i acabaves pel 34 o el 35.
Sí, tots els de Barcelona. Fins, però
bueno,
pots...
Fins que la senyorita et deia, senyor, este código postal no existe. Pues mira, le doy otro, 08001. Y así empezamos otra vez.
Volvemos a empezar. O busques algun de Madrid o alguna cosa així.
Molt bé. Vale,
mira,
doncs...
ja ho he desactivat jo, ja hi ha les preferències de coses, eh?
Pues a veure si ara et torna a passar, eh? D'aquí unes setmanes ho tornem a explicar.
Ja ho mirarem.
Ja ho mirarem. Vale, doncs si us sembla, aquesta era, és el fruit de la nostra recerca.
Tenim propostes, mosseguis?
Sí. A més, estan arribant ara en directe, les estic apuntant jo aquí.
Mentre tu les vas apuntant, jo em vaig preparant.
Escolta,
no tira. És que hi ha una cunya que hem de posar.
Tenim unes quantes. Jo tinc una que m'ha agradat molt d'un podcast.
Ah, sí?
Sí, molt.
Que bé.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
He salido funky.
Molt bé, aquesta
temazo,
és un temazo.
He salido funky.
Bueno, va, propostes. La primera ens arriba d'en Jordi Mas. Parla d'aquest reproductor multisistema operatiu, multidispositiu, que tots hem conegut fa molts anys, que és el VLC.
El VLC sí, que va començar a ser una merda.
Però ha anat evolucionant i és un dels...
No, o sigui, hi ha èpoques que va molt bé i hi ha èpoques que és una merda. Ah,
però és un dels reproductors multimèdia...
Que s'ho traga tot.
Vale?
Però doncs... hi ha èpoques que comença a fer... ve una actualització i és una merda.
Jo crec que pot ser d'on el tinguis posat, o sigui, de la versió del dispositiu que en aquell moment la tinguis posada. Vale? En qualsevol cas, ja fa un temps, no gaire, que va sortir l'última versió, que és la 3.0.0, versió que incorpora moltes coses, i Softcatalà ja n'ha fet la traducció al català.
Catalanització.
Ah, exacte, que ho sapigueu. Vale, més coses. Chapulín. En Chapulín ens parla d'un podcast que es diu Onda Marciana.
Onda Marciana.
I espera't, què és Onda Marciana? És un spin-off de Catàstrofe Ultravioleta, un podcast de ciència boníssim que després de guanyar el Premi Ondas al millor podcast, Premi Ondas, poca broma, Telefònica els va donar pasta, vas donar pasteta.
Ah.
I aleshores van fer aquest especial, que només són 8 capítols, sobre, sobre la història de Mart.
Ah,
i val molt la pena. Per tant, Onda Marciana... de la gent, que és una gent que fa unes produccions brutals, molt bons, és un spin-off de Catàstrofe Ultravioleta. I jo us porto un altre podcast.
Un altre podcast?
En aquest cas és una producció especial feta per la BBC que es diu The Assassination.
The Assassination?
Tal com sona. És un podcast també tancat.
I aquí assassinen.
Són 8 capítols, és fruit d'una recerca de 10 anys per un equip de la BBC.
Si la idea és agafes algú, l'assassines i ho graves en podcast...
Bueno, és una figura històrica.
Ah, vale.
Vale? I després fas una recerca.
Ells.
No, és l'assassinat de la líder pakistaní, la Benazir Bhutto, de la família aquesta que va estar exiliada i tal. Inclou entrevistes als acusats de la seva mort, però que encara avui en dia estan lliures i mai han estat portats davant de la justícia. Molt interessant, The Assassination, una producció d'una qualitat excel·lent com totes les que fa la BBC. I acabo amb l'Ernest Fons, que també es parla d'una aplicació, en aquest cas per podcast, que es diu Outcast.
Outcast.
I a tu t'interessarà, Marc.
Explica-m'ho.
És una aplicació per tenir podcast en directe des de l'Apple Watch. No has de passar pel teu telèfon. No sé com funciona, l'acaba de dir ara fa uns 2 minuts i mig i jo, clar, no tinc Apple Watch, tampoc l'he pogut provar ni mirar-me.
Jo estic realment desesperat perquè tant Downcast com
no tenen aplicació per Apple Watch.
No, a mi l'aplicació per Apple Watch me la sua molt perquè, o sigui, a veure, normalment sempre estic en rang d'AirPods
parlant d'AirPods, saps què em va passar l'altre dia? Van començar no per això. Se'n van començar es desconnectaven. Estava escoltant Spotify, se'n desconnectava als 15 segons de donar-li el play. I constantment. Donava el play i passaven 6 o 8 segons i se'm desconnectava.
Això passa de vegades i el que has de fer és reiniciar el mòbil.
No, vaig reiniciar el mòbil i no em va funcionar. Vaig haver d'esborrar l'enllaç
i tornar-lo a enllaçar.
Sí,
això també ha passat alguna vegada.
Curiós.
No és habitual, però de vegades passa.
Bueno,
de fet, quan esborres l'enllaç del mòbil, es desenllaça de tots els teus dispositius.
Sí, i a més, si tu has configurat els dos cops dret o esquerra per fer una acció, com és en el meu cas, perquè jo tinc pausa o engega i avança una cançó, dreta o esquerra respectivament, això també se'm va desconfigurar i vaig tenir...
Jo això ho faig amb l'Apple Watch, el pujar... No té, els cops aquests no els tinc, els faig amb, tot amb l'Apple Watch.
Però no tens cops a l'orella?
Sí que els tinc, però jo prefereixo, en comptes de tocar-me l'orella, toco el... em toco els collons.
Jo com no tinc Apple Watch, doncs mira, tinc...
ho faig amb l'Apple
Watch. Què deies?
No, realment, l'aplicació de podcast d'Apple en l'iOS 11 és... És horrorosa.
Horrorosa.
No, és horrorosa perquè abans hi havia una cosa tan senzilla com dir, veure, jo vull la meva llista de podcast i després vull la meva llista de podcast ordenats pel darrer episodi que ha publicat cadascun dels
podcasts. Però això ho fa Downcast. Molt bé, no?
I Downcast és infecta, té una interfície d'usuari horrorosa. Les fonts són il·legibles i
és lleig.
Llavors dius... Hòstia!
Però té timer, pots tenir llistes de reproducció i a més tens l'últim podcast que apareix.
La llista de reproducció me la tinc que fer, em vols fer treballar? I no!
Però us ho fa automàtic.
És horrorós.
Però parles de Downcast o parles de l'aplicació nativa de...
Mira, les dues que jo tinc és aquesta infecta, la de podcast d'Apple i l'altra ja no sé ni on l'he fotuda.
Bueno, recordeu que estàvem parlant d'App Outcast, que és aquesta recomanació de més cas, fons per escoltar podcast directe.
Downcast.
Sí, Downcast. La que té el logo vermell.
És horrorosa. I mira, la vaig pagar. És horrorosa. I la d'Apple també és horrorosa. I mira que m'agrada escoltar podcast i m'estic perdent episodis.
Prova Overcast o prova altres. Jo tinc moltes per provar que funcioni.
Sí, però és vol dir que tinc que importar una vegada totes les meves... Jo tinc els meus 10 o 12 podcasts que jo segueixo.
Però això ha canviat molt. Això ara tu fas una importació i una exportació i una importació i no tens que tornar-los a carregar.
Hauré de tornar a estudiar informàtica.
Has de tornar a estudiar informàtica.
Bueno, escolta, jo us recomano un podcast que és, ja sabeu que el millor podcast del món, a part de mossegar la poma, és el Dan Carlin's Hardcore History. El Dan Carlin fa uns programes d'història acollonants i el que passa és que el problema és que ell fot episodis de 5 o 6 hores a sac.
I en produeix un cada 2, 3, 4 mesos, no?
Vale, sí,
ja
sí,
l'última vegada.
Exacte, en fot un cada 4 o 5
no
mesos.
Però no m'estranya, perquè és que entre la recerca que fa, l'addicció que li posa, la informació, el que... Bueno,
no, això són com audiollibres. Cada episodi és com un audiollibre. I a més, el que fa, jo el que he fet és comprar... tu pots comprar els seus episodis vells. Mm. I els tinc comprats, els he escoltat tots, o sigui, són com a 50 hores de podcasting i tal, fantàstic, algo meravellós. Però el problema que ell té és això, és que ell vol estar més en contacte amb la seva audiència, perquè si no, moltes vegades estic, ai, no he tret res nou aquest home. Jo, és que a més, quan treu un episodi el Dan Carlin, és, puc estar enmig d'un altre podcast, puc estar enmig d'un llibre, puc estar enmig
tot
d'allò.
Tot s'atura?
Tot s'atura Dan Carlin. Dan Carlin. I jo escolto una o dues vegades.
De fet,
jo quan sigui gran llars. Vull ser com en Dan Carlin. Llavors, el que ha fet és que ha tret un nou feed d'ell, d'en Dan Carlin, que el tinc per aquí, ara us diré com es diu. Es diu Dan Carlin Hardcore History Addendum. Vale? Llavors, és un podcast del Dan Carlin, però on no es dedica a fer un tractament superbèstia d'un tema, sinó que amb menys recerca i on no explica coses. Però clar, és el Dan Carlin parlant-te d'història. D'entrada, el primer episodi...
Ah, sí, ara m'apareix el Dan Carlin.
El primer episodi és el Dan Carlin contestant una pregunta. És a dir, ell va dir una vegada en un podcast, en un dels seus episodis, ell deia que creia que l'exèrcit alemany de la Primera Guerra Mundial era superior a l'exèrcit alemany de la Segona Guerra Mundial. I, evidentment, molta gent li havia preguntat, escolta, per què creus això? Desenvolupa-ho. El desenvolupament
d'això, de la pregunta aquesta que li vam
fer. El desenvolupament que fa el Dan Carlin d'aquesta pregunta és mel, perquè entre altres coses el que explica és que
estàs parlant del primer episodi,
el primer episodi és una, però una de les coses més interessants és que en el règim nazi
n'hi ha dos. L'altre és Rome Through Duncan's Eyes,
és una entrevista amb un autor que ha escrit un llibre sobre la República Romana abans de Juli César, abans del desenvolupament, de l'enfonsament. Llavors, el que explica el Dan Carlin, la seva visió és que en l'exèrcit nazi, vale, perden la Segona Guerra Mundial i és pitjor que l'exèrcit alemany de la Primera Guerra Mundial, perquè el problema és que en el règim nazi no s'avançava per mèrits, sinó per motius d'afiliació política.
O afinitat o afinitat.
Quan tu tens alguna estructura sociopolítica on s'avança per afinitat política i no s'avança per mèrits, tens una estructura que degenera. Tens una estructura que genera. No sé si això passa en alguna altra banda, no d'allò més.
No sé per què,
però és molt interessant i llavors, a més, es dona quantitat d'anècdotes i tal. Molt interessant, molt ben justificat. El Dan Carlin és fantàstic, com sempre.
Hem de plegar, Marc, perquè tu et feia mal al coll i jo crec que és el podcast més llarg que hem fet mai en aquesta temporada.
Amb el guió més curt.
Amb el guió més curt, sí.
No, és una horeta
Una horeta i poc. Vale, doncs mira, avui moltes recomanacions de podcasting o d'aplicacions de podcast o de podcast. Ens retrobem la setmana que ve, macos, i la setmana que ve ja en l'estudi de la Pelu.
L'estudi 1.
I esperem que han convidat, si pot ser.
Ojalà, tant de bo.
Ja va.
Va.